Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Són les 9 del matí. En aquest moment s'acaben d'obrir les portes dels col·legis electorals. 5.554.000 catalans estem cridats a les urnes a partir d'ara mateix per triar els 135 diputats de la 12a legislatura del Parlament de Catalunya. Unes eleccions que han de servir també per avalar el procés d'independència o bé l'aplicació de l'article 155. Per tant, són uns comicis totalment atípics, començant perquè els ha convocat el govern espanyol i no el de la Generalitat. I també perquè per primera vegada alguns candidats són a la presó o bé a l'estranger. Molt bon dia a tothom, fem un repàs del més destacat a aquesta hora. Us parla Mercè Raga. El cens electoral és molt semblant al de les últimes eleccions autonòmiques, les del 27 de setembre del 2015. De fet, hi haurà només un mínim augment de gairebé el 0,8%. El que s'ha disparat molt és el vot des de l'estranger. S'han acceptat 39.500 sol·licituds per votar des de fora, xifra que suposa un augment de més del 81%. Respecte al 2015. Per contra, el vot per correu ha baixat un 26,5%. L'aplicació, doncs, del 155 també es notarà en la seguretat de la jornada. Hi haurà més presència policial. Estem parlant d'uns 17.000 agents dels Mossos d'Esquadra, policies locals, Guàrdia Civil, Policia Nacional i també de Seguretat Privada. Un altre fet insòlit del dia d'aquest 21 de desembre en què es fan aquestes eleccions és que és un dia feiner i no un diumenge, com és habitual. En unes eleccions, el Parlament no passava des del 1980, quan van ser també un dijous del 20 de març. Les del 2006 van ser un dimecres, però era festiu, un 1 de novembre, que era Tots Sants. Doncs vinga, ja saben que poden començar a votar a partir d'ara mateix fins a les 8 del vespre. Estaran oberts els col·legis electorals. Nosaltres continuem endavant, aquí, a la Fórmula Estel.
A Ràdio Estel. Sentim el Nadal.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu, despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Sota l'esguard del Montsec i del seu cel excepcional, Torrons i Mel Alemany elabora torró amb la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel als nostres torrons.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Ràdio Estel.
Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Montserrat Nebrera i ara comencem el Plusvàlua Dones. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, en producció i direcció de Mireia del Pozo, aquí, a Ràdio Estel, cada dijous de 9 a 9:45 del matí. Avui parlarem de plans d'igualtat. Intentarem saber què són, quins tipus n'hi ha i per què serveixen, quins són els beneficis que poden suposar per a les dones i pel conjunt de la societat. Per fer-ho, entrevistarem Olga Ortiz, advocada, experta en lideratge femení, exregidora de Benestar Social i Família de l'Ajuntament de Mataró. Bon dia, Olga.
Bon dia.
I també comptarem amb tres de les nostres tertulianes habituals. Mercè Blanco, empresària del sector sanitari. Bon dia, Mercè.
Bon dia a tots.
Anna Plans, directora d'imatge i comunicació, especialista en xarxes socials i membre de l'Associació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Bon dia.
Hola, bon dia.
I Carme Riera, doctora en economia, professora titular d'economia aplicada, investigadora. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Així doncs, comencem, Olga.
Comencem.
Podríem iniciar l'entrevista parlant una mica de què són això dels plans d'igualtat, perquè jo crec que és una paraula que utilitzem molt, però que el concepte tècnic, quin seria?
Bé, en temes de plans d'igualtat, podem parlar de dos tipus. Un, que és el que desenvolupa la llei del 2007, no començarem amb llei orgànica, no cal. La llei del 2007, que és una llei que comença a parlar de la igualtat efectiva entre homes i dones, després més tard està desenvolupada també per al Parlament de Catalunya. Hi ha dos tipus de plans d'igualtat, el que es poden desenvolupar a les empreses, on en determinats llocs o posicions de treball el pla d'igualtat ens serveix una mica per desenvolupar el que s'anomenen els codis ètics i demés, i estaria l'altre tipus de pla d'igualtat, que és el que jo vaig viure en el seu moment com a regidora, que és el que desenvolupa el pla en un municipi. Què vull dir amb això? Tots els municipis tenen que, o deuen, tenen o haurien de desenvolupar el que s'anomena el pla d'igualtat, que no és simplement un pla en el que es demani la igualtat entre homes i dones, sinó és un pla en el que es fa efectiva les polítiques d'igualtat. En tots els ajuntaments veiem que hi ha les regidories de dona, la regidoria d'igualtat, la regidoria d'home-dona, és a dir, poden ser molts de noms, però el que en realitat ens està dient és que els municipis han de desenvolupar i fer efectiu que la igualtat dintre del municipi, així com dintre de els treballadors i treballadores de l'Ajuntament es desenvolupi d'una manera eficaç. Està molt bé omplir-se la boca de dir que es poden desenvolupar polítiques similars entre homes i dones, però s'han de fer efectives a través d'aquests plans. Nosaltres, quan vam estar a l'Ajuntament de Mataró, ens vam preocupar, sobretot, de parlar d'igualtat real en relació a diversos inputs. Obrés el Consell d'Igualtat. El Consell d'Igualtat seria un consell format per dones dintre del municipi, on es planteja una mica l'estratègia d'aquell municipi a nivell d'implantar la igualtat efectiva entre homes i dones, i després el pla el que fa és desenvolupar-lo dintre de les diferents matèries. Una de les matèries que nosaltres vam fer molta incidència era el tema de la violència masclista o familiar. Dintre del pla d'igualtat es desenvolupa aquest punt com a punt de referència en les polítiques d'igualtat. A més, està la participació sociopolítica de les dones. Ens costa molt trobar en espais polítics dones que hi participin de forma efectiva. Per què? Perquè sembla que portem més càrrega o portem més més preocupació que els homes, jo que sé què passa, però en el tema de l'espai sociopolític és molt complicat que les dones intervinguin en el mateix temps que intervenen els homes. Llavors el que es tracta també és de fer un lloc de participació on puguin intervenir dones. Si s'ha de fer les reunions a les 3 de la tarda perquè va millor, perquè és més pràctic per determinades ocupacions, pues es fan, cosa que el que sí que ens vam trobar a través dels estudis que va fer en el seu dia una empresa contractada és que els homes tendeixen a fer les reunions a partir de les 8-9 de la nit, cosa que nosaltres això ens empitjora la nostra dinàmica familiar. És a dir, és trobar espais on facilitin aquestes trobades. Allò que sembla tan evident i que després a la pràctica no és tan evident. A més, també vam tenir un espai que promoure canvi de repartiment de treball i usos del temps. És a dir, dintre de la implantació d'aquests plans d'igualtat també ens preocupem per aquest repartiment del treball home-dona o aquests usos del temps, que també són importants a l'hora d'establir reunions, horaris i fer-los efectius tant dintre d'un ajuntament com fora, a través de les reunions que es puguin fer, perquè ningú vol perdre treball, bé sigui de la vida familiar o bé sigui treball efectiu en una empresa. El que es vol és erradicar aquella manca de dones en els espais públics o els espais d'associacions o de reunions. Aquest seria una mica la reformulació del pla. A més, també, una cosa que em va preocupar és la coeducació i formació i producció cultural de les dones. És a dir, el que volíem és que en els espais culturals on normalment es fan aquestes reunions i es parla a nivell cultural, penseu en la regidoria de cultura en un pla municipal, quin problema hi ha? Normalment, quan es fan xerrades, les fan homes. Quan es parlen aquests homes, parlen de llibres d'homes. Amb el qual, si hem de fer xerrades o formació o producció cultural, s'ha d'incloure o visibilitzar també dones dintre de la cultura o la literatura. Per tant, que ocupin el mateix espai uns que els altres, perquè tant uns com els altres tenim llocs de rellevància tant d'homes com de dones. A més, en aquell moment jo vaig fer èmfasi en una cosa que es creia novedosa, ara no sé si hi ha plans que ho incorporen, que era la perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i del territori. Perspectiva de gènere en el disseny de la ciutat i del territori. És a dir, quan tu fas un pla d'urbanisme, t'has de preocupar perquè els carrers o la forma de dissenyar els carrers es dissenyi d'una manera segura, segura per a tothom. És a dir, amb llum, amb zones en què no hi hagi carrerons, on no hi hagi sortida, on hi hagi una seguretat, no només per als homes, sinó també per a les dones, perquè s'ha d'evitar zones conflictives, que tot, quan estem a l'Ajuntament sabem que hi ha punts conflictius, doncs s'han d'evitar també a través d'aquesta organització del que és el disseny d'una ciutat. S'ha de fer assequible a homes i a dones. I com no, promoure la salut de les dones. És a dir, el Pla d'Igualtat i en temes de promoció de salut de la dona es refereix bàsicament a fer campanyes on s'incentivi la salut de les dones en les seves diferents fases i edats. Què et vull dir? Nosaltres vam fer durant un temps una campanya dedicada a dones de més de 60 anys perquè caminessin, fessin activitats, fessin desenvolupament de les seves, de les seves característiques com a dones, o sigui, com dones que poden aportar a la societat. No ens hem de tancar ja en un espai perquè tinguem 60 anys. Crec que tenen capacitat doncs, per fer moltes coses i aprofitar el seu know-how i la seva experiència de vida per molts espais. Inclús una preocupació també d'aquest pla d'igualtat i d'altres plans d'igualtat és que el Consell de Joves es barreja amb el Consell de Dones i es barreja amb el Consell Sènior, perquè la sinergia de tots poden fer un. És a dir, un pla d'igualtat sembla algo com molt teòric, molt polític i que no serveix per res, i jo crec que la gent que fa ús dels seus municipis i que fa ús de la seva vida diària i sobretot destinat a les dones, ens hem de preocupar per aquests aspectes. Això seria el global d'un pla d'igualtat. Pensa que el de Mataró té 143 fulles. O sigui...
Pel que dius, per tant, a banda de que no tots els plans d'igualtat segurament a nivell municipal seran iguals, cadascú ho farà, transversalitza totes les polítiques públiques de l'Ajuntament.
Exacte. Sembla que perquè portis la política de dona o política d'igualtat o política home-dona no incideixis, però sí que incideixes. Una de les coses que em vaig preocupar bastant era noms de carrers en noms de dona. Vaig tenir allà una guerra amb cultura, amb el regidor de cultura, una guerra sana, de dir, a veure, el nomenclàtor, la comissió que posa noms als carrers, per favor, hi han dones. És que sempre anem als noms masculins. Dintre del disseny de la ciutat vaig incidir en urbanisme. Si dissenyeu les ciutats, dissenyeu-les una mica segures. És a dir, quan parlem de lideratge femení, el primer que ens ha de preocupar és liderar quan tens l'oportunitat d'estar en un ajuntament, però també liderar quan tens l'oportunitat d'estar en una empresa, perquè això també és aplicable a l'empresa. Perquè l'altre dia no sé de què parlaven del tema de l'assetjament sexual. Bé, el tema de la compliance penal, que és el tema de la igualtat, el tema dels codis ètics, incideix també en fer xerrades preventives per a aquest assetjament. És a dir, no cal fer bromes a les dones de què guapa estàs, quina forma tens o quina manera de vestir. O sigui, no cal, perquè tu un col·lega home, veritat que no li fas? O sigui...
Bueno, depèn de com sigui el col·lega home.
Clar, li pots fer una miqueta, però en aquests plans és, hi ha una línia vermella.
Està clar.
I s'ha de dir, i s'ha d'exposar sense radicalitzar. Tot ho radical no surt bé. Llavors, sí que has de fer una mica el plantejament de dir aquest pla d'igualtat de què em servirà a mi com a dona o com a persona que estic escoltant ara aquest programa i que no té res a veure amb la meva vida. Sí que té molt a veure amb la nostra vida. Perquè si es dissenyen ciutats amb polítiques d'igualtat en el que home i dona ocupin els mateixos espais i es garantitzi la mateixa formació o la mateixa... implicació, això ajudarà a tenir el que parlàvem abans, models referents a joves de lideratge en femení.
Molt bé, doncs tenim una primera visió del que significa i sobretot perquè la gent que ens està escoltant entengui que això no és simplement una qüestió de política o de dret, sinó que ens implica, ens condiciona, ens afecta a tothom, no solament a les dones, sinó també als homes. Si et sembla, Olga, incorporem a les nostres tertulianes perquè puguin dir la seva. Jo començaria per preguntar-li a la Carme. És evident, i alguna vegada hem parlat del que significa aquesta igualtat entre homes i dones des del punt de vista dels costos econòmics, dels beneficis que suposa per a una comunitat, que un pla d'aquesta mena, l'incorporació d'aquests plans i les polítiques públiques que suposen, d'alguna manera generen un benefici per a la societat. Acaben generant un augment en la productivitat, en l'eficàcia, en la col·laboració, en els models econòmics que es poden aportar a una societat?
Efectivament.
Què en penses?
De fet, hi ha estudis que estan dient, i no necessitem tampoc estudis, sinó que simplement l'observació nostra personal ens portaria a dir el mateix que diuen els estudis, i és que en una empresa o en una societat, si ho extrapolem al màxim extrem, es necessita de la forma de pensar de l'home i de la forma de pensar de la dona perquè són complementaris, perquè la nostra forma de raonar és diferent de la forma de raonar dels homes. Nosaltres som més pràctiques, tenim una missió més social, l'home és més visió de curt termini, més beneficis. I, per tant, la complementarietat d'aquestes dues visions és el que permet a una societat tirar més endavant o a una empresa tirar més endavant. Hi ha estudis també que ens estan dient que últimament es reclama que les dones siguin les que lideren determinats projectes, sobretot en temes de consultoria, perquè els clients diuen que les dones entreguen els projectes a temps i complint amb els requisits de costos, mentre que els homes sempre acaben en mitjana demanant endarreriments i apujant els costos. Per tant, la visió femenina...
Vaya.
Diguem que arriba a tot arreu.
Això, eh?
Aquest sí que està molt ben quantificat. I, a més, ens està dient que nosaltres som molt més estrictes tant amb temes temporals com amb temes econòmics. I això és necessari incorporar-ho.
Està bé. Tu creus que això es visualitza en els mitjans, a l'opinió pública, a l'opinió publicada? Tenen una idea del benefici que suposa des del punt de vista social incorporar aquests plans d'igualtat? Que sembla que és la batalla de les dones envers els homes, però en realitat és una batalla de la gent per millorar les seves condicions de vida, no?
Jo el que veig és que encara està molt estereotipat, no? D'alguna forma, tu ara quan comentaves doncs, tot el tema de l'educació, és molt important que des de l'educació doncs, canviem una miqueta doncs, aquests estereotips, no? D'home i dona, i que capacitem, en aquest cas, a les nostres filles, que tenen unes capacitats, unes habilitats, una motivació, i les empoderem des de dins, no? De que no només és una nana maca o que la puguin valorar, el que deies abans, no? Tu deies a l'home, també m'ho hem donat en fixo, no? Si li puc dir si és guapo i tal. Normalment acabaràs dient és fort, és estar, no? És més masculí i tal, no? Jo crec que és un tema d'estereotips que encara s'han de canviar i que no reflexa, almenys jo no ho veig en els mitjans, encara hi ha molts estereotips marcats.
Per tant, que no tenim clar el benefici que suposa un pla d'igualtat d'aquesta mena. És a dir, on podia pensar, un pla d'igualtat. Mira, són les dones que volen tenir més quotes de poder,
aquí
més visibilitat, però vist des de la perspectiva dels estudis...
Tenim moltes, clar, i a més tenim molts impediments, perquè hi ha el sostre aquest de vidre, és el que dèiem, no? Abans quan tu comentaves la reforma horària, clar, és un tema doncs, que s'ha de treballar. Després en els consells d'administració o en els àmbits de comandament de les empreses està format per homes, no? I aleshores, doncs, clar, és molt difícil, no?, de canviar això i no es visualitza de cara a fora encara.
Si em permeteu un mínim exemple.
Sí, sí.
Recordo fa uns anys quan vaig anar a Alemanya, entraves en un pàrquing i al costat de la porta d'entrada hi posava pàrquing reservat per a dones. Això també és política, perquè sigui al costat de la porta per si tens cap problema que puguis marxar ràpidament, no puguis entrar ràpidament.
Això entraria en la part, aquesta perspectiva de gènere del disseny de la ciutat o del territori.
Exacte.
Sí.
Semblen cosetes que no són importants, però sí que són importants.
Diguem que quan ho veus i no ho has vist mai, sí que et xoca d'entrada, però després dius, no, està ben dissenyat per evitar problemes posteriors.
Clar, clar, clar.
Però jo crec que si etiquetem aquestes coses ja donem per fet que hi ha una diferència. Llavors crec que tindria que ser molt normalitzat. Jo crec molt en l'altruisme. I crec que l'altruisme és molt, 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 molt de les dones. I llavors crec que no ens hem donat compte que uns necessitem uns als altres. I aquí això ha arribat a un punt de que ho hem partit en dos, homes en dones, i la realitat és que tots ens necessitem. Les dones jo crec que ho hem sabut sempre, els homes no. Però és que sense un i de l'altre, és que hi ha un compromís social, és que és així. Llavors, jo crec que tant legislar aquestes coses perquè ens recordin tindria que ser ja fet ja des de... No sabria dir-te, jo no parlaré altra vegada de col·legi, ni, però ja tindria que ser com molt normalitzat. És que jo crec que estem aquí i no sortirem d'aquí.
És... Però tu, com a empresària, el fet de... Ara estava dient l'Olga, a més de que els, a nivell municipal s'hagin d'incorporar aquests plans d'igualtat, les pròpies empreses han de tenir un codi ètic i, per tant, incorporar també, implementar aquests plans d'igualtat.
És el mateix,
és exactament el mateix,
privat,
no? Empresa privada o empresa pública.
Exacte. Crec que hem de començar a canviar el guió de moltes coses. Començar, el que deia la Olga està molt bé, perquè, clar, és el que jo estava fa un moment dic, crec jo, el de l'altruisme, és... fer llocs per dones, homes... Per què? Perquè tots vivim i estem en aquesta societat que estem tots junts. Però és que si no... És que, recordeu-vos, sempre estem en el mateix lloc. Ens tenen que legislar perquè puguem estar. Llavors resulta que, clar, llavors tens la sensació de que estan les millors, les més bones, o és perquè ens necessiten. Llavors sempre tens una sensació de que t'entren, surten... Com, és un espai neutre... que no, jo crec que les dones no es donen seguretat. Ara, les empreses, home, i tant, però ja ho fan, eh?
Però ja la petita fan, i mitjana empresa...
És que sobreviure a tot el que està passant ja és molt, eh?
És que, per exemple, el que diu un pla públic d'igualtat que es pot incorporar perfectament a totes les empreses, és més, hi ha empreses que ja estan desenvolupant aquests plans d'igualtat, es diu impulsar la presència de les dones en tots els espais de responsabilitat. Bueno, que parlaven del lideratge o que parlaves abans sobre la pèrdua econòmica quan no hi ha dones que ocupen determinats espais. O sigui, això és uns estudis que no surten de que les dones ara vulguem dir que no estem en els espais de representació. És que realment no hi som en tots els espais de representació. Culpa d'aquí, culpa de ningú. Simplement han d'existir polítiques empresarials i polítiques públiques que ajudin a la dona a poder estar. També en el tema dels usos del temps, potenciar el talent i les capacitats i el lideratge femení. El lideratge femení és un dels punts en què és la dona la que ha de creure que no és un tema d'ocupar espais per quotes, sinó també és un tema d'ocupar espais perquè realment el talent femení o el talent de les dones en determinats espais són necessaris perquè aporten una altra visió. O sigui, a vegades has de pensar que per definir un model de ciutat o un model d'empresa, des d'una perspectiva de gènere, no estàs cridant a una guerra de sexes, d'home i dona, no. Estem cridant a una perspectiva que ens dona capacitat per prendre decisions de forma més equitativa. I jo crec que si no es dona lloc o no existeixen aquests plans d'igualtat, realment ens queda molta feina per fer.
Està clar, però abans deia l'Anna... Des del punt de vista del que veiem, com és reflectit en els mitjans de comunicació, quins són els models o patrons que es donen fins i tot des de la família, aquesta part del benefici que suposa pel conjunt de la societat, aquests milers de milions d'euros que diu la Cambra de Comerç que se'n van pel fet de que l'economia no sigui d'alguna manera coliderada, que les polítiques i la política en general no tingui un lideratge compartit. Això està clar, però... Quan anem a l'empresa pública això és més fàcil, però l'empresa privada, si solament carrega sobre l'empresari, és a dir, com es connecta la política pública que demana a l'empresari fer això amb un empresari que es troba sol en té peligro, d'alguna manera, perquè dir-li que des del punt de vista del conjunt de la societat això reporta un benefici, el propi empresari individual mitjà, petit, sí, li resulta un problema, no? Aleshores, no manca un cert compromís manca més una... enllà de dir que digui, bueno, doncs jo recolzaré que aquesta empresa tingui dones encara que tinguin una etapa gestant, que és absolutament
una ajuda,
importantíssima.
Una ajuda, almenys algú a canvi.
Algú a
canvi? És que aquí, vine aquí, a veure, tu, pa. Quartos.
Jo tinc aquí,
els quartos, sí, són els que manen.
Els que manen.
Quatre sí. De cada 10 dones entre els 35 i 40 anys tenen por de perdre la seva feina quan són mares. Aquesta és una realitat. I diu que no per mantenir, per estar amb el fill, sinó més aviat per la por de que la seva carrera s'estanqui. Vull dir, això és una realitat. Clar. Vull dir que s'està donant.
Clar. I hi ha un percentatge alt de dones que també decideix no acceptar segons quins càrrecs superiors, perquè veuen que no podran amb tot.
Aquest és l'autosabotatge?
Exacte. Tu mateixa dius, no podré, per tant no ho accepto, quan un home això mai no ho farà.
Bueno, doncs pues han d'acostumar.
Aquest és el sostre de ciment.
Clar, aquest és el punt on aquests plans a nivell privat i a nivell públic han d'ajudar a fer aquestes polítiques on tothom pugui participar del mateix espai, dels mateixos horaris i de les mateixes decisions. Perquè, clar, exemples ja molt del dia al dia. Si tu convoques una reunió a les 8:30 de la nit per sortir a les 10:30, hi ha altres obligacions que també s'han de cobrir. I a mi em sorprèn molt, jo que no tinc fills en aquest cas, és perquè sempre dona la casualitat que els meus companys homes poden a les 9 de la nit i les meves companyes dones no poden. A mi em dona igual, perquè ja us dic, jo arribo a casa i m'espero el gos. Però m'entens que...
També l'has de cuidar, eh?
També l'has de cuidar, però el cuiden els meus pares durant una estoneta fins que arribo, pobra. Llavors, clar...
Ai, avis i pares,
els avis,
eh?
Són els avis del gos. Llavors, clar, imagina't, jo tinc que fer unes adaptacions, sí. I a mi el que em cremava molt i recordo sempre de la meva etapa és quan hi ha futbol no hi ha reunió. Per què?
Cal una corresponsabilitat, no? Potser
llavors que... sí que adapten els horaris. Llavors són coses que dius, corresponsabilitat.
Corresponsabilitat, sí.
O sigui, adapteu-vos als horaris de tots i totes.
Sí. O sigui, que sí que es pot.
Sí, quan hi ha futbol.
En realitat sí que es pot. En el
aquí...
moment en què realment interessa alguna cosa, sí que es pot.
Aquí entrem al tema de l'educació, sí, perquè cal una corresponsabilitat, clar, amb el tema, doncs...
És nostre.
No, bueno,
és... Tu te quedes, avui te quedes tu.
És un tema de, jo crec que hem de fer tots un canvi radical de
mentalitat.
De mentalitat, reestructurar les nostres vides i adaptar-nos a ells i a elles. O sigui, també hi ha pares que no poden a les 8 perquè assumeixen funcions i les assumeixen encantats. És el que parlàvem en un altre programa, quan tu tens un becari a casa en el que aquí dones instruccions o tens algú que coparticipa de l'educació i coparticipa del que és portar una família i pensar que hi ha aquell dia a la nevera. Però no és algo tan banal. El que està parant aquestes polítiques d'igualtat en les empreses i en l'àmbit públic és dir, adaptem-nos a cada forma i estructura mental, perquè homes i dones som diferents en algunes coses, però iguals en unes altres. Llavors, si aquestes polítiques d'igualtat no comencen amb l'educació, no es desenvolupen en el territori, no es desenvolupen a l'empresa, i no anem tots a la una, perquè tu has parlat, són molt transversals, aquestes polítiques. És que les empreses també han de ser transversals. Ha d'estar tothom organitzat a nivell de companys, a nivells d'horaris, a nivells de tal. Llavors, el que ha dit ella crida l'atenció que entre els 35 i 45 tinguin por d'exercir la seva maternitat. Bueno, pues, les coses s'han d'equilibrar i s'han de fer de manera que tothom tingui el seu espai per poder desenvolupar amb calma i amb la seguretat de no perdre el lloc de treball el seu talent. Perquè també no ens enganyem. Pot implicar la pèrdua del teu lloc de treball o de la teva aspiració de pujar, perquè segurament és normal que et vulguis implicar en el teu projecte de vida, que és tenir un fill. És un altre projecte de vida. Però, clar, que tu tinguis un projecte de vida de tenir un fill i impliqui que perds la teva sortida empresarial, això és un problema. És un problema que fa perdre diners, que és el que diu la Cambra de Comerç. Adaptem totes les polítiques perquè no hi hagi aquesta pèrdua de talent femení. És que és la pèrdua del talent femení el que ve a organitzar aquests plans d'igualtat.
En tot cas, perquè sí, no ens grinyoli tot el tema aquest de legislar, sí, de quotes, que no acaba de sonar bé. Quan imposem una cosa, mai no sona,
exacte,
bé. Qualsevol imposició, mai no sona bé. Però l'objectiu final d'aquesta llei és que acabi podent desaparèixer. És a dir, que hagi, sí, aconseguit l'objectiu, o sigui, estar en un temps forçant aquesta situació, però que a la llarga puguem abolir les lleis, puguem abolir les quotes perquè haguem aconseguit més o menys el que volíem. Aquest ha de ser l'objectiu final de la llei.
El que veiem entre la família, l'empresa pública i la privada, al final les dinàmiques haurien de ser relativament iguals, no? I compartir aquest objectiu de que aquest, sí, benefici que és per tothom s'entengui com la raó de ser de qualsevol d'aquestes polítiques, no? Bueno, no podem dedicar-li més temps. Benvolgudes, ha estat un plaer un altre cop de tenir-vos aquí. I acabem el programa. Fins aquí el Plusvàlua Dones d'avui, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb Mireia del Pozo a la direcció i producció, amb el nostre tècnic de so, en Jordi Carretero, i amb qui us ha parlat, Montserrat Nebrera. Que tingueu un bon dia i us esperem el proper dijous, aquí a les 9 del matí, al Ràdio Estel, el Plusvàlua Dones.